La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. El càmping Les Dunes ha estat distingit com a millor càmping de platja d'arreu d'Europa. Un important reconeixement internacional que avala la gran qualitat i l'excel·lència de l'establiment i que reafirma el lideratge de la destinació en el sector a Europa. És el tema d'obertura en els espais informatius locals a dia d'avui, dilluns 14 de gener. Ara fem l'avanç de l'informatiu local, el que podreu escoltar al punt de les 8. Abans on s'inclou aquest i la resta d'aspectes que marca l'actualitat d'avui són aquests. La Biblioteca Víctor Català ha acollit la presentació del llibre Rafael Ramis, catalanista, republicà, socialista i maçó. Una biografia elaborada per Joan Armangué. L'acte va comptar també amb presència del socialista Rafael Bruguera i del republicà Albert Testart, que van debatre sobre els ideals del biografiat des d'una òptica actual, 80 anys després de la seva mort. Primàries, L'Escala fixa finalment la data de 23 de febrer per escollir els candidats en què vol presentar-se a les municipals del mes de maig. 23 de febrer, no pas el 2, com s'havia anunciat inicialment. Això vol dir que s'allarga el termini per presentar candidatures i també perquè els votants es puguin registrar. Agenda esportiva. Bon cap de setmana pel futbol. L'Escala guanya el Caçà i això, afegit a l'empat del Bescanó, fa que l'Escala torni a desmarcar-se en el liderat. Ara té ja 5 punts de distància sobre el Bescanó i el Guíxols. En bàsquet ha estat un bon cap de setmana, amb victòries del sènior masculí, el sènior femení i el sub-25. I en tenis de taula, en tot cas, aquí sí que han patinat els equips locals. Ha perdut l'equip de superdivisió, la pista del DKB Borges, i ha perdut el de divisió d'honor a casa contra el Club Tenis Taula Olot. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen informatiu. D'una jornada avui encara dominada per núvols prims i tramuntaneta. Demà, panorama molt més clar. Ara continua el Far, aquest magazín que elaborem conjuntament amb Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, Ràdio Delta de Deltebre i el Ràdio de l'Ametlla de Mar. A l'interactiu, entrevista al periodista i escriptor Joan Martínez. A la fotografia es parla amb el col·laborador Xavier Soler. Preu del peix, sabrem com ha anat la subhasta avui a Cambrils. Secció de Medi Ambient per parlar de l'Agència de Patrimoni Natural amb Marta Subirà. I ara l'arribem a Port. Tertúlia amb Antonio de l'Àguila, vicepatró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova, i amb Francesc Marot. El Far fins a les 7, de 7 a 8, el Next Vespre, de 8 a 9, l'informatiu local i el Zona Mixta Esports. A partir de les 9, la franja musical els dilluns amb el Ruta 66 i el Mixtures a les 11, reemissions per aquest ordre del més calent a l'Aigüera, l'informatiu local i altra volta el Zona Mixta. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Josep Maria Cano.
I molta atenció, si esteu planejant les vacances, ni que sigui la Setmana Santa, que són les que tenim més properes, perquè el millor establiment de platja d'Europa és un càmping i es troba a Girona. Cristina Cantal.
Sí, és el càmping Les Dunes de Sant Pere Pescador, que ha rebut el premi al millor càmping de platja d'Europa, que atorga la prestigiosa guia britànica Alan Rogers, i el club més antic d'Europa, el Caravan and Motorhome Club, en el marc de la Fira Vacantivors a Utrecht. Però no és l'únic premi que han rebut els càmpings de la província de Girona. En parlem amb en Miquel Gotanegre, president de la Federació Catalana de Càmpings.
Miquel Gotanegre, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Escolti'm, què més tenen? Va, vinga, tenen el millor càmping, què més? Faci escandall, va.
Home, tenim un país meravellós.
què tenim? Semblem els amics. No, però han tingut més reconeixements, no? Sis establiments més de
les comarques de Girona. Han tingut la màxima qualificació de la guia ADAC, no? I també de la guia ANBB holandesa, no? Realment, hem de dir que Girona i en Catalunya en general, i estem, el sector del càmping és un sector que avança, un sector que està permanentment posant-se al dia, i això pues, fa que les guies més prestigioses d'Europa pues, ho reconeguin, no?
Perquè el sector del càmping és un sector que està en augment. Heu notat la crescuda els darrers anys?
Bueno, és un sector que està en augment a Catalunya, perquè a la resta d'Europa hi ha un percentatge molt alt de gent que viatja que s'allotja en càmping, no? Poder s'està redescobrint a casa nostra, no? Perquè hi ha països com Dinamarca o com Alemanya o com la mateixa França, no? On realment el percentatge d'usuaris es multiplica per 4 aquí a Catalunya, no? Vull dir, nosaltres els càmpings catalans el percentatge més alt de turista que tenim és estranger.
Què té el millor càmping d'Europa? Què ha de tenir?
Bueno, què ha de tenir?
Què té?
En aquest moment les infraestructures que tenen els càmpings catalans demostren que podem tenir, tenim de tot, o sigui, estem parlant de des de instal·lacions esportives, piscines de lúdiques, diferents tipus de restaurant, diferents tipus de bar, i sobretot moltes activitats pensades perquè la gent gaudeixi d'unes vacances fantàstiques, no? Perquè el sector del càmping fa molts anys que va molt més enllà d'oferir l'allotjament, no? O sigui, el sector del càmping en aquest moment pensa ja en molt en quina és l'experiència que li agrada al seu client i li prepara, no? Amb la qual nosaltres som més que uns artesans d'experiències i uns artesans a l'hora de crear vacances, no?
Per tant, el càmping deixa de ser una opció de segona línia i es converteix, gràcies a la feina dels càmpings, en una opció de primeríssim nivell.
Bueno, els càmpings fa molts anys que són opcions de primer nivell. Vull dir, els reconeixements europeus al sector del càmping català no són d'avui. Avui continuem tinguent-los perquè s'estan posant al dia permanentment, però ja fa molts anys que des d'Europa, quan es parla de Catalunya a nivell turístic, un dels referents són els càmpings.
Doncs li agraeixo molt que ens ho hagi explicat, el felicito i de fet fomento i animo la gent a apropar-se al món del càmping del nostre país.
Això és una felicitació a tota la gent que està treballant perquè aquest sector sigui així, perquè darrere hi ha molta gent que està per davant cada dia per poder continuar estant liderant el sector del càmping a Europa.
Miquel Gotanegre, moltíssimes gràcies, president, que vagi molt
gràcies
bé.
Gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda. Així hem començat aquesta segona hora amb bones notícies.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Iris López. Aquesta setmana coneixerem noves receptes de la mà d'una cuinera que a més és molt jove. Parlem de l'Iris López, com més coneguda a les xarxes com Cocina con Iris. Ha obert un compte d'Instagram on comparteix amb els seus seguidors una recepta cada dia. Avui ens apropa una d'elles, paella de verdures, per llepar-se'n els dits.
Hoy os explicaré cómo cocinar un arroz de verduras. Necesitamos un pimiento verde, un pimiento amarillo, un pimiento rojo, un calabacín, una berenjena, una cebolla, 12 champiñones, 100 gramos de guisantes, 4 vasos de arroz bomba, 1 litro de caldo de verduras, una cucharada de tomate solís, sal, pimienta y aceite. Primero empezaremos lavando todas las verduras y troceándolas. En una cazuela pondremos un chorro de aceite y sofreiremos la cebolla, los pimientos, la berenjena, el calabacín, los champiñones y los guisantes. Cuando esté todo bien sofrito, salpimentaremos. Pondremos un buen chorro de tomate solís. Una vez que esté todo bien sofrito, añadiremos el arroz. Lo removeremos y lo cubriremos con caldo de verduras. Dejaremos hervir hasta que el arroz esté al dente.
Doncs aquesta és la paella de verdures que ens ha proposat avui la Iris. Demà més.
Segueix la llum del far.
Vivim temps excepcionals al nostre país, encara que no en siguem del tot conscients. El que hem viscut i el que estem vivint passarà a la història, i d'això n'hauran d'estudiar, ho hauran de saber, i segurament s'hauran d'examinar els nostres nets, i qui sap si, en alguns casos també, els nostres fills. Aquí es parla, i s'ha parlat amb certa lleugeresa, del 155. Ha semblat que el 155 ha estat bàsicament una mesura de... una mena de pilota política, una pedra política, que estaven tirant les formacions polítiques els uns als altres. Però en realitat el 155, almenys això és el que hem descobert gràcies a un llibre que ara tot just us presentem, va tenir un arrelament important i una afectació transcendental en el funcionament del dia a dia del govern de la Generalitat de Catalunya i els seus treballadors. En volem parlar a aquesta hora de la tarda d'aquesta obra, d'aquest llibre, el 155, tot allò que tot han explicat, que ha publicat el periodista Joan Martínez. Ivan Fernández, què tal? Molt bona tarda.
Doncs bona tarda. Avui tenim amb nosaltres, com bé deies, el periodista Joan Martínez. En Joan ha treballat en diversos mitjans de comunicació, però també a comunicació corporativa i en la seva última etapa com a assessor del secretari general de Presidència de la Generalitat. Avui, però, volem posar sobre la taula algunes de les qüestions que en Joan explica al seu darrer llibre, 155, tot allò que no t'han explicat. Per això saludem en Joan Martínez. Joan, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Joan, què en penses que avui dia actualment hi hagi formacions, partits polítics que diuen, que asseguren que es podria aplicar de nou al 155 i que hauria de ser més dur?
Bueno, perquè estem en un moment en el qual aquests posicionaments maximalistes són els que semblen que triomfen, no? Sobretot en una part de la població i dels sectors polítics espanyols, no? També és cert que estem en campanya electoral, una precampanya municipals, europees, ja veurem també si de les estatals, i per tant, doncs, el fet de parlar del 155, com que s'han generat uns debats molt maximalistes, que han fet que les possibilitats de diàleg cada cop siguin més difuses i més complexes, perquè com que s'han posicionat els extrems tan radicalment oposats, doncs sempre queda l'esperança per alguns de que el 155 arregli el tema de l'independentisme, perquè hi ha una part de la població i una part de la societat política espanyola també que creu que amb el 155 s'arreglaria el problema català. I l'única cosa que passa quan s'aplica el 155 és que es paralitza una institució i es paralitza un país. I això és el que va demostrar el primer 155 i esperem que no n'hi hagi un segon.
Joan, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda, gràcies.
Del 155, anava a dir el primer, no, del 155, perquè espero que no hi hagi un segon, del 155 no en vam tenir gaire idea de la seva magnitud fins que un dia
gairebé de passada i de manera gairebé de manera casual, un dimecres, amb una resposta al Congrés de Madrid per part de Soraya Sáez de Santa Maria a una pregunta, crec recordar, d'Albert Rivera, va dir: en lo que llevamos de 155 se han despedido más de 2.600 cargos de la Generalitat, i va seguir responent. I algú ens va enganxar aquesta dada i vam dir: hòstia, això sí que és gros i va en sèrio. No s'han tingut magnitud real del que ha estat el 155, almenys fins ara?
Jo crec que no. Hi ha hagut una voluntat d'amagar realment què va passar durant l'aplicació del 155. Des del Partit Popular, fonamentalment, però també com que comptaven amb la complicitat del PSOE i de Ciutadans, sempre han volgut vendre la imatge de que el 155 va ser molt amable, molt tou, jurídicament impecable, precisament perquè la gent tampoc no preguntés massa sobre què era això del 155. A més, comptaven amb un avantatge, i és que des del govern de la Generalitat, des dels secretaris generals que es van quedar al càrrec del comandament, assumint evidentment les ordres de Madrid, però al comandament de la pròpia institució, doncs va haver-hi una mena d'acord tàcit, que era que la població notés el menys possible l'aplicació del 155, és a dir, que els serveis públics no quedessin afectats per l'aplicació del 155. Per això, quan la gent portava els nens a les escoles, doncs les escoles impartien classes. Uh-huh. Quan agafaven una malaltia, anaven a l'hospital i l'hospital la tractava. Els transports públics funcionaven. Per tant, la situació en la primera línia o en la primera fase de la superfície era normal. El que no se sabia era què estava realment passant a les entranyes del govern, a les entranyes de la Generalitat, és a dir, com estaven actuant davant de l'acomiadament d'aquestes 250 persones que van fer fora a partir del 155, però a més, amb les diferents accions i polítiques que van desenvolupar i que van causar un autèntic caos dins de la Generalitat, perquè es va instaurar una cosa que, per començar, és la pitjor que es pot instaurar en una administració, que és la por. Quan he intentat entrevistar a les persones que han sortit del llibre, moltes d'elles, algunes d'elles han volgut sortir però sense dir el nom, per tant, amagant-se sota l'anonimat. Algunes també m'han declinat el fet de parlar del 155, argumentant que d'aquí uns anys, quan tot estigui més tranquil, ja en parlarem, o quan escrigui les meves memòries. És a dir, ha estat una tasca complicada perquè ben bé no sé per què s'ha instaurat una por als treballadors de la Generalitat, per la qual no volien parlar, no volien explicar realment què havia succeït. No? I a partir d'aquesta por és quan comences a entendre que realment el 155 anava molt més enllà d'aquesta amabilitat i d'aquesta arquitectura jurídica impecable que volien defensar des de Madrid. No? Realment el que es va produir és una situació d'indefensió jurídica tant del personal com de la Generalitat, com a institució, del personal, perquè estaven amenaçats amb possibles delictes penals en el cas que no fessin cas de les directrius i de les ordres que emanaven des de Madrid, i la pròpia Generalitat, que va quedar indefensa en temes tan cabdals com, per exemple, no poder recórrer el propi 155, que atacava contra l'autogovern de la Generalitat, l'autogovern del país, no presentar una reclamació davant del Tribunal Constitucional, perquè per presentar una reclamació davant del TC ho ha de fer un govern. Clar. I en aquest cas, el govern que hi havia era el govern del PP. Per tant, no seria el mateix govern del PP que havia aplicat el 155 qui recorreria contra la seva pròpia mesura. Però es van produir situacions molt més greus des del punt de vista d'indefensió jurídica. Recordo el cas de Sixena, per exemple, sí, quan van entrar per portar-se de matinada la Guàrdia Civil a les 4 de la matinada a Lleida, per portar-se les peces del Museu de Lleida. Hi havia un ministre que va dir que va ser una actuació molt pulcra, també. Si és tan pulcra, no calia que anés la Guàrdia Civil a les 4 de la matinada. Quan el Tribunal de Cuentas va acusar el president Mas i els consellers que van organitzar el 9-N, doncs van obligar el Gabinet Jurídic de la Generalitat a posicionar-se en contra del president Mas i dels consellers, quan el Gabinet Jurídic de la Generalitat tenia informes jurídics que deien que no hi havia hagut cap malversació de fons públics, però des del Ministeri de Justícia se'ls va obligar a actuar en contra. O coses més flagrants, com el fet de que, de cop i volta, els professors, els docents de Catalunya, tots van perdre el dret a ser defensats pel Gabinet Jurídic de la Generalitat cas que fossin acusats d'actuar adoctrinant, com deia entre cometes, si feien algun cas d'adoctrinament a les escoles. És a dir, qualsevol treballador de la Generalitat, si té un problema en l'exercici de les seves funcions, doncs hi ha un gabinet jurídic que el pot defensar. Doncs en aquest cas va haver-hi l'ordre expressa que qualsevol professor que fos acusat d'adoctrinament s'havia de buscar ell mateix el seu advocat i, per tant, gastar-se els seus diners i fer-ho des d'un punt de vista privat. Això són algunes píndoles, perquè n'hi ha moltes més, però ja demostren una mica la magnitud de la tragèdia que va suposar aquests 7 mesos de presència de l'Estat a les institucions catalanes, més concretament a la Generalitat de Catalunya, i per tant amb totes les afectacions que això té a les arrels del país.
Llegint el llibre, m'emporto la sensació, per un costat, que la Generalitat l'agafa amb el peu canviat, és a dir, ningú s'ho esperava, s'havia parlat molts cops, però realment ningú havia previst que realment això pogués passar, i què fer en aquest cas, per un costat, i per l'altre, se sabia perfectament el que s'havia de fer, és a dir, el govern espanyol s'ho havia estudiat, ho tenia clar i tenia molt ben dissenyada l'estratègia de la intervenció del govern de la Generalitat.
La veritat és que el 155 és un article que quan parles amb els juristes, amb els qui realment saben de lleis, sempre t'expliquen que el 155 és un article que està a les Constitucions, perquè és un article que ve de la Constitució alemanya, de la Declaració d'Alemanya, però que realment està a diferents països, però no s'ha aplicat mai. És un article que s'ha de posar. Hi ha un professor de la Pompeu Fabra que sempre em deia que fins i tot quan ell va estudiar la carrera de dret no va estudiar el 155, perquè era allò de que sí, s'havia de posar, però no era un article que... Perquè s'interpretava que si realment s'arribava a aplicar l'article 155 és que el sistema havia fallat, que és una mica el que ha passat, no? Clar, el fet de que mai s'hagués aplicat un article com aquest a cap país d'Europa feia que aquí també es dubtés sobre la possibilitat de la seva aplicació. Jo recordo, perquè estava allà l'última setmana abans d'aplicar-se el 155, que allà a Palau de la Generalitat el que es comentava era que, bueno, que era difícil també d'aplicar, no? Tot i que també, quan es parlava de la possibilitat que els presos o que els regidors, que els consellers, perdó, poguessin ser empresonats, també es veia com una possibilitat molt llunyana, perquè es considerava que, clar, en un país europeu, al segle XXI, això d'empresonar... És a dir, tot va agafar una mica amb el peu canviat, perquè jo crec que des d'aquí tampoc no es tenia molt clara la potència de l'Estat i la beligerància de l'Estat i sobretot la capacitat d'autodefensa que té l'Estat per sobreviure i per protegir-se el mateix, no? I jo crec que en aquesta ocasió l'Estat, doncs, ha llançat totes les cartes i va fer servir totes les eines legals i no tan legals per contenir i per castigar, més que contenir, per castigar aquests polítics que, segons ells, van actuar tan malament, no? I quan dic que van aplicar totes les eines legals i les il·legals, ho dic perquè la pròpia aplicació del model del 155 no és constitucional. No és un model constitucional. El que diu la Constitució del 155 és que en el cas de que una comunitat autònoma no compleixi amb la normativa de la Constitució o atempti contra lleis d'interès general, el que s'ha de fer és obligar les autoritats de la comunitat a que compleixin, obligar les autoritats locals de la comunitat a que compleixin les lleis i prendre les mesures necessàries perquè les autoritats compleixin la llei. En cap cas no diu que s'hagi de destituir un president, ni de destituir uns consellers, ni de substituir l'administració de la Generalitat per l'administració de l'Estat, ni dissoldre un Parlament. Tot això no ho diu el 155. I aquí és quan et trobes també amb la mala fe, perquè penses, vale, és la primera vegada que s'aplica un 155, per tant, podria donar lloc a que amb aquesta improvisació... Però clar, si analitzes i estudies què va passar quan es va redactar aquest 155 en la ponència de la Constitució Espanyola l'any 77, 1977, t'adones que una de les ponències de l'Aliança Popular, sí, aleshores presidida per Manuel Fraga, sí, deia precisament això, que s'havia d'incorporar la possibilitat de destituir el govern, de que fos el Congrés, de substituir el Congrés que controlés, que substituïssin l'administració per una altra, però aquesta postura, aquest posicionament va ser rebutjat i no va ser incorporat a la Constitució espanyola. Per tant, quan arriba aquest moment, el govern del PP, amb la complicitat del PSOE i de Ciutadans, el que diuen és, clar, com que han fet coses tan greus, no ens val el que diu la Constitució. i ens anem a el que va dir la Constitució ara fa no sé quants, tot i que estigués rebutjada. Ja. Per tant, aquest criteri arbitrari és el que després va marcar l'arbitrarietat, valgui la redundància, amb la qual es va aplicar tota la política a les diferents conselleries de la Generalitat, que va ser un autèntic despropòsit. Mm.
En tot cas, el que és evident és que aplicant el 155 es trenca un tabú. No sé si es podria tornar a aplicar aquest 155 en qualsevol altre moment i si aplicant-lo seria encara més dur.
Tornar a aplicar jo crec que és possible, perquè ja sabeu que en aquest estat tot és possible. Mm-hmm. I per tant, i a més tot surt de franc. D'aquí a no sé quants anys, un tribunal europeu segurament sentenciarà que s'han fet coses il·legals, que s'han fet coses que atempten contra els drets humans, segurament, hipotèticament, però avui per avui podem aplicar, perquè s'ha fet, un 155 que no està a la Constitució i que no passi absolutament res. I a més podem fer creure a la gent que ha estat un 155 totalment inconstitucional, totalment legal, totalment amable, i que aquí tothom estava content perquè estaven fent les coses perfectes, no? Per tant, la possibilitat de fer un segon 155 és possible en qualsevol moment, perquè aquest estat ja ha demostrat que pot aplicar el que consideri, quan consideri i com consideri, sense que tingui conseqüències per ells. Cas que s'apliqués un segon 155, alerta. Alerta perquè quan han aplicat el 155, doncs ens hem trobat amb un govern d'Espanya que no coneixia l'administració catalana. No sabia com funcionava, no sabia qui manava, com es feien els protocols, les actuacions, els projectes, les subvencions, les relacions. M'explicaven, per exemple, que en el tema de salut tenia moltes dificultats per això de la concertació público-privada. Ara ho saben tot. Saben qui mana, com es mana, per què es mana, tenen les dades, saben com es gestionen totes les dades, coneixen tota la informació cartogràfica, criptogràfica de la Generalitat. Podria ser molt pitjor, i tant, perquè se'ls ha quedat al tinter algunes obsessions que per ell són la clau per eliminar la independència catalana.
Ara en seguim parlant, hem de parar 3 minuts fins a 2 quarts, en seguim parlant, però vaja, jo posaré un parell de qüestions damunt de la taula. Model d'immersió immersió lingüística i TV3, són dues qüestions que segur que en podem parlar, si et sembla, tot just d'aquí 3 minuts. Joan, et sembla?
Fins ara, encantat.
Vinga, no marxis. Així arribem gairebé a 2 quarts.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A ningú li agrada que el truquin a casa a les 5 del matí. Em molesta molt que m'arribis tard amb el fred que fot una hora aquí dret, però que no te'n adones que això és un suplici, no podem seguir així. Però que no te'n adones que l'amor entre els dos està tan mal ferit. Per què m'atabales donant tot el dia la teva opinió? Cal que et repeteixis dient-me el que penses de tots els meus actes, a veure si entens que ja sóc prou grandet per caminar solet per aquests mons de Déu. Que tu ja ets prou grandeta per parar de fer el tonto i deixar fer els demés. Més val que un, que la vida són 2 dies, que m'agrada el ping-pong mentre escolto Pink Floyd a la llum del matí. Més val que ho deixem, que la vida són 2 dies, que m'agrada el ping-pong mentre escolto Pink Floyd a la llum del matí. Que m'agrada el ping-pong mentre escolto Pink Floyd a la llum del matí. Ja portem 2 mesos des que vas marxar i no sé res de tu. Com a mínim podries agafar-me el telèfon, que començo a inquietar-me, tinc ganes de sentir-te. Només et demano que parlem un moment per sentir-nos la veu. Que segur que també tu estaràs impacient per saber sobre mi. Estic poc a casa perquè està molt trista i li falta color. Que el meu llit se'm fa gran, que les nits se'm fan llargues, que no dormo mai bé. El
cap salt amb grinyol em revolco amb neguit. La teva nevera feia molt menys soroll. I quan els morts ho poso al 324 per no sentir-me sol. Més val que tornem, que jo sé que m'estimes i que encara no he rentat el teu mocador groc per sentir-ho.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:15 de la tarda. Estem parlant amb el periodista Joan Martínez, autor del llibre El 155, tot allò que no t'han explicat, i reflexionàvem sobre el que va significar realment l'aplicació del 155. Joan, tu aquell dia, aquell 27 d'octubre, eres al Palau de la Generalitat. Com es rep la notícia? I com es viu? Perquè hi ha una cosa... Mira, aprofito i t'ho pregunto i així m'ho explica tot d'una tacada. I és, tu que ets expert en comunicació corporativa, eh? Hi ha una imatge que no hem tingut i que segurament algú volia, però que se la van estalviar, que és la dels ministres entrant a les conselleries, no? Una mica l'arribada del virrei, no? Aquello de váyanse que entramos nosotros. Probablement pel que s'ha explicat al principi. Però és una imatge que no hem vist. I, per tant, no hem conceptualitzat, o almenys alguns no hem vist com realment es veu viure des de dintre l'arribada d'aquest 55.
Té dues parts la pregunta que fas. La primera és, la situació va ser molt trista, perquè nosaltres vam tenir coneixement, bueno, nosaltres com tothom, de que es podria aplicar el 155 un dissabte, el 21 d'octubre, quan Mariano Rajoy, com a president del govern, va anunciar que en el cas que es convoqués i que es fes factible el fet de la independència després del dia 1 d'octubre, doncs que s'aplicaria el 155 amb tot un seguit de mesures que des del punt de vista dels advocats de la Generalitat doncs es van començar a treballar i a estudiar, a veure com es podrien recórrer o a veure què significaven. Però és el que et deia abans, tampoc no es tenia massa consciència de que això realment s'arribés a aplicar. Va ser aquella setmana en la qual el president Puigdemont doncs debatia entre si convocar eleccions o proclamar realment la República, amb aquelles negociacions constants i permanents, matí, tardes i nits, i quan realment es va produir el divendres, jo recordo que al Palau eren molt poques persones, perquè la gran majoria de gent estava tot al Parlament de Catalunya. Al Palau eren molt poques persones. Només recordo una imatge que explico al llibre, de la consellera Ponsatí, que casualment me la vaig trobar al Palau, al Saló Sant Jordi, i travessant el Saló Sant Jordi s'adreçava cap a una de les finestres que dona a la plaça de Sant Jaume, on s'estava fent un concert de festivitat per celebrar la República, no? Hi havia unes 7, 8, 9.000 o 10.000 persones allà a la plaça Sant Jaume, i recordo que ella es va apropar i es va quedar mirant fixament a través de la finestra sense que la veiessin de fora, no? Com pensativa, sense dir res, que, bueno, vist els esdeveniments posteriors, dona una mica la sensació que potser era l'última imatge que es volia retenir, no? Del Palau abans de marxar, no? Però sí que va ser no va ser una proclamació alegre, diguem-ne. La proclamació de la República, el Parlament de Catalunya, ja es va notar que no era massa alegre. Els carrers tampoc no va ser massa alegres. I el Palau de la Generalitat estava bastant trist. No van entrar els ministres? No, perquè el dia 30, el primer dia de l'aplicació del 155, a la reunió de màxima coordinació que es va produir entre el secretari d'Estat de Presidència amb els representants de Presidència, amb el secretari general de la Presidència, el secretari del Govern, es va acordar que els ministres no trepitjarien cap dependència de la Generalitat. Això va ser un acord que van pactar entre les dues parts, i que qualsevol ordre que es donés per part dels ministeris, en aquest cas dels ministres o dels seus secretaris d'Estat, les havien de donar als secretaris generals, i ells serien els encarregats de transmetre-les als funcionaris. És a dir, es tancava la via de comunicació entre els secretaris d'Estat d'Espanya i els funcionaris catalans. Per tant, hi havia aquest mur de contenció. Per això, en cap cas, es va produir una reunió a la seu d'un departament de la Generalitat i es va obviar aquesta fotografia, que és com una mena del desplegament, no? El desembarcament dels ministres a les conselleries. Tot i que, de la manera que van desenvolupar el 155, tampoc no calia que vinguessin cap ministres, perquè al final, des de cada ministeri, s'articulaven totes les accions que s'havien de fer. I eren els ministeris, a través dels seus secretaris d'Estat, els que anaven emetent les ordres i controlant i insistint en què s'havia de fer, com s'havia de fer, de quina manera s'havia de fer, i com que s'havia de demanar permís per tot, estaves absolutament enganxat. Ja. Primer, perquè ja tenies un fla intervingut des de feia uns quants mesos. Ja recordo que, hem de recordar que el ministre Montoro ja va intervenir als comptes de la Generalitat 4 o 5 mesos abans, amb la qual cosa no podies fer cap despesa que no passés pel control del Ministeri d'Hisenda. Però és que amb l'aplicació del 155 havies de demanar permís per tot. Departament de Salut, per exemple, expliquen que van haver de fer 35.000 peticions d'autoritzacions per comprar material sanitari, per comprar venes, per comprar xeringues, per comprar material quirúrgic, amb un model que hi havia genèric, en el qual hi havia al final del full una coletilla que deia que aquesta compra no estava vinculada a cap acció il·legal ni a cap acció vinculada amb la Generalitat, amb la independència de Catalunya. Per tant, diguem-ne que el control exhaustiu ja no calia que vingués un ministre a fer-t'ho aquí, sinó que només amb el control diari de cadascuna de les accions, de les petites i mínimes compres que fessis, doncs ja tenia el control absolut. No calia que vinguessin aquí. Estava tot controlat.
I, de fet, amb una trucada del Ministeri comences el teu llibre amb una frase que diu: agafi paper, bolígraf i apunti.
Sí, aquesta és la frase que va rebre la directora general d'Exteriors del Ministeri d'Exteriors, de la subsecretària d'aleshores, que venia a dir: deixa el que estigui fent ara mateix i l'explicaré què és això del 155 i, per tant, pare el que està fent, que se'ls farà una altra cosa. I això és el que va donar la idea del llibre, perquè vaig interpretar que aquesta trucada s'hauria fet als diferents departaments, no únicament al Departament d'Exteriors. I, efectivament, va ser una legió de trucades telefòniques que es van produir aquell dilluns, dia 30. Fins i tot algunes va produir el diumenge 29, que ja convocaven el dilluns 30 a fer una reunió per posar en marxa el 155, i que venia a dir una mica això: acabem de substituir el govern de la Generalitat per el govern de l'Estat, vosaltres ja no teniu cap mena de comandament dins del que seria aquesta organització, i a partir d'ara, des de Madrid, us direm tot el que s'ha de fer. Era la substitució absoluta del govern de la Generalitat pel govern dels ministeris de Madrid.
Com es reacciona això? Perquè sí que és evident que l'aplicació del 155 no va sorprendre, sí que va impactar per la duresa de les mesures, però com reacciona davant d'això?
Bueno, hi havia una reacció molt continguda, és a dir, al final, com que el primer dia es va acceptar, assumir que s'havia aplicat el 155 i, per tant, obeir el 155, doncs era rebre instruccions, aplicar-les i intentar que tinguessin el menor impacte possible. Per una banda, el que comentava abans, de cara a la ciutadania, que els serveis públics no es veiessin afectats, però també des del punt de vista intern, és a dir, hi ha un secretari general que explica una frase molt, molt gràfica, molt metafòrica, que diu que el que volien els secretaris generals a Catalunya era que el malalt, entès el malalt com país, quedés en coma, però no en mort clínica, de manera que quan vingués el nou govern aquest malalt es pogués recuperar, que de fet és el que s'està aconseguint, perquè mica en mica s'estan reobrint projectes que hi havia, s'estan recuperant projectes de llei que s'havien paralitzat amb l'aplicació del 155, s'han reobert delegacions a l'exterior, és a dir, s'està recuperant el que hi havia abans del 155. Aquesta va ser una tasca que van fer, jo crec que molt bé, els secretaris generals, de fer de mur de contenció, una, perquè els impactes de les lleis i dels projectes que s'estaven enviant des de Madrid fossin el menys lesius possibles, i d'altra, el fet de que la institució es pogués recuperar ràpidament, no? Tot i així, no va ser una tasca fàcil, perquè imagineu-vos estar tot el dia amb l'espasa de Damocles, que t'estan recordant que ull amb el que fas perquè pots tenir una repercussió penal, ull amb el que fas perquè si no compleixes les ordres que et dono podries acabar davant d'un jutge, ull amb el que fas perquè, clar, ull amb el que fas perquè si no ho fas acomiadarem a tot el personal d'aquell departament. És a dir, aquesta amenaça constant als màxims representants que hi havia en aquell moment del govern, doncs també va ser una llosa que van haver de suportar només ells saben el que van suportar, perquè a més, com que hi va haver una relació molt bilateral, no era transversal ni coordinada, sinó que el secretari d'Estat d'Educació es reunia amb el secretari general d'Educació. No tenia res a veure amb interior, no tenia res a veure amb, amb exteriors, no hi havia cap vinculació amb cultura, no, només amb aquest. I el de cultura ho feia amb cultura, i el de cada departament amb cada departament. Per tant, hi havia una certa solitud a l'hora de tractar segons quins temes, perquè era el secretari general, que era el màxim representant en aquell cas, perquè no hi havia consellers, que es trobava directament amb un secretari d'Estat que rebia les ordres directament d'un ministre i que les havia d'assumir. Les havia d'assumir sempre i quan posant les mínimes o les màximes o les possibles pegues o les possibles traves perquè aquesta afectació no fos massa contundent com per erradicar la política que s'estava fent aquí a Catalunya. No? Això va passar, per exemple, a ensenyament. Ensenyament va ser el cas més flagrant. Mm-hmm. I va ser flagrant perquè fins i tot es van saltar la seva pròpia llei. Perquè si des de l'Estat espanyol es volia intervenir ensenyament, el que s'havia de fer era, aquell divendres 27 d'octubre, que van anar al Senat a demanar permís per poder executar tot un seguit de mesures, que eren les que s'incorporaven al desenvolupament del 155, que havia fet el Consell de Ministres, havien d'incorporar també ensenyament. I si volien eliminar la immersió lingüística catalana, doncs havien d'imposar-ho dins d'aquell paquet de mesures a les quals demanaven permís al Senat. No ho van fer. I no ho van fer per què? Doncs perquè com que consideraven que des de la gestió ho podrien fer, doncs van començar a gestionar ensenyament i van començar a amenaçar professors, van començar a obrir expedients informatius i requeriments informatius a 500 professors de Catalunya, tots ells acusats d'adoctrinament, i van intentar, des del dia a dia de la gestió, canviar el model lingüístic. I per això, al mes d'abril de l'any 2018 apareix, sense que ningú se n'adoni, però que tothom es va adonar, doncs la possibilitat de posar la casella del castellà a la preinscripció escolar, que era una cosa que se saltava la LEC, la Llei d'Educació de Catalunya, se saltava la LOMCE, se salta totes les lleis consensuades, sabides i per haver, però que és igual, perquè com que no passava res i com que es podia aprovar, doncs ho vam provar. I vam tenir la sort, en aquest cas, que al igual que va passar amb TV3 i els mitjans de la Corporació Catalana, doncs en aquest cas el PSC es va posicionar en contra. I com que el PP, en tot el que fes referència amb el 155, volien una unanimitat dels partits que ho recolzaven, és a dir, que qualsevol acció que fessin tingués el recolzament del PSOE i de Ciutadans, en aquest cas no el tenien i van decidir de no fer-ho. En el cas de TV3 va passar exactament igual. Van anar al Senat, aquí sí que van anar al Senat amb una petició d'intervenció dels mitjans públics catalans, de TV3, Catalunya Ràdio i la CNN. Però el PSC també es va posicionar en contra i aleshores el mateix Senat ja no va incorporar la possibilitat d'intervenir els mitjans públics i el Senat va rebutjar aquesta proposta en la mateixa línia. Perquè el PSC, en aquest cas, va pressionar el PSOE i el PSOE va acceptar que mitjans públics quedessin fora. En el tema de la immersió lingüística va passar exactament el mateix. Ara, i si demà és a l'inrevés? Clar. I si demà algú se l'acut que pot fer-ho des de la gestió i ningú no s'oposa i, per tant, s'aplica? Clar, de sorpreses hem tingut moltes. A exteriors, per exemple, es va encarregar el Diplocat.
Sí, sí.
El Diplocat és un consorci de promoció exterior de Catalunya, però és un consorci composat per 39 patrons, 39 institucions. I per crear un consorci o dissoldre'l hi ha una llei estatal que diu com es crea i com es dissol un consorci. Doncs ells se la van saltar. Per crear o dissoldre un consorci, el que s'ha de fer és que el plenari del consorci faci una reunió i aprovi crear, dissoldre el consorci. En aquest cas, com que ells eren la Generalitat i la Generalitat era la part més important del consorci, encara que hi haguessin 39 patrons més o 38 patrons més, doncs ho liquidem. No van poder fer-ho. Van haver de fer 3 consells de ministre per intentar parar l'activitat, i efectivament van parar l'activitat, però no van poder liquidar-lo jurídicament, perquè és que era impossible si no se saltava la seva pròpia llei estatal. Mm. Per tant, el 155 ha fet milers d'accions que no estaven autoritzades, que no estaven contemplades, que no s'havien de fer, però com que tenien aquesta butlla i aquesta cobertura per part de la resta dels partits polítics, que eren PSOE i Ciutadans, doncs el PP va intentar carregar-se tot el que va poder. Clar, quina és la sensació que queda fora quan es parla d'això? Com que allò que comentàvem al principi dels missatges, quan els missatges s'han extremitzat tant, estan tan allunyats. Clar, per una part de la societat espanyola o una part dels partits polítics espanyols, tot el que no sigui tancar TV3 i Catalunya Ràdio, substituir els Mossos d'Esquadra per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional i eliminar la immersió lingüística a les escoles, tot el que no sigui així o això no serveix, és poc. Ja. Per això els membres del PP, el govern del PP, sempre era acusat que havia estat un 155 tou per part de Madrid, perquè des de Madrid es considera que si tanques TV3, si substitueixes els Mossos d'Esquadra i si elimines la immersió lingüística a les escoles, s'ha acabat l'independentisme. És una reducció a l'absurd, que diuen en filosofia. És una reducció a l'absurd, però és la seva manera d'entendre com acabar amb aquest problema. I per acabar amb aquest problema, això només es pot fer amb un 155. Per tant, avís per navegants.
No, i com deia, ja va dir alguna vegada, el Guerra, em sembla que ho va dir, no? Si lo hemos puesto una vez, podemos volverlo a poner otra, amb aquesta facilitat. Em sembla que va ser Guerra, en Alfonso Guerra, em sembla que ho va dir això. Que amb algunes coses... caurà bé o no, però el tio, amb aquestes coses...
Ull, que és molt visionari, perquè quan diu alguna cosa d'aquestes, normalment sol ocórrer,
Sí,
per tant, avís per navegants, m'he millor dit que venen corbes.
Jo haig de reconèixer que ha estat un descobriment i m'ha permès, i això que en teoria i a la pràctica, nosaltres ens ho mirem no des de dintre, però sí des de prop, els periodistes, o almenys aquesta és la nostra feina. I ens ha descobert moltíssimes coses. El 155, tot allò que no s'ha explicat, i tot allò que vulgueu descobrir, tot allò que vulgueu saber en el llibre que ha escrit el periodista Joan Martín. 155, tot allò que no tan directament ha explicat. Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Escolta'm, ha estat un descobriment i el seguirem descobrint, perquè hi ha moltíssimes coses a conèixer. Una abraçada ben
moltíssimes
forta.
Moltíssimes gràcies.
Company, que vagi molt bé.
Igualment.
A reveure. Molt bona tarda. Gràcies, Ivan. Fins després.
Fins després.
Cuida't. I seguim, com tots els dilluns, obrint la setmana i parlant de fotografia amb en Daniel Rodríguez i els seus companys, amics, i de fet, amb el seu col·laborador. Daniel, què tal? Bona tarda.
Parlem de fotografia amb el nostre expert, en Xavier Soler. Xavier, benvingut, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Hem anat sempre parlant de fotografia a l'exterior, mai hem parlat de fotografia a l'interior, i a més feta per nosaltres, no allò de dir, ja vam parlar, fem la foto familiar. No, avui no és el tema que tocarà. Avui parlem dels bodegons.
Sí.
Que no sé si és un castellanisme mal dit, però segur que ens entendrem tots quan diem que és aquell escenari que muntem blanc, negre, d'un color, d'un aspecte il·luminat i on posem alguna cosa petita, normalment un producte, no?
És un tema fotogràfic, la veritat és que és molt interessant, ja que aquí pots expressar la teva creativitat, i diferenciarem entre el bodegó artístic i el que és el bodegó del producte.
Perquè ja quan parlem de que posem un fons, allò ja no, és a dir, un fons gran, això ja no és un bodegó, no? És a dir, un bodegó és una cosa petita, de petites dimensions.
Sí, estem parlant de bodegó, imaginem-nos, pues, los bodegons de pintura holandesa clàssica, que pues, l'escena de unes fruites, sí, un cistell... que entra en joc, un joc molt important és la llum, aquesta llum tènue, per exemple, de penombra, no? A mi particularment m'agrada quan faig bodegons, que és, la veritat és que m'agrada bastant en tema d'estudi i tal, quan faig bodegons sempre busco aquesta llum de penombra de per donar-li un aire antic, no? Per ressaltar les textures, per buscar aquestes llums que de vegades tenim a la imaginació, no? I que és aquell magatzem, cabana antiga que entra un punt de llum i il·lumina, pues això, un objecte. I que aquell objecte pren força gràcies a aquest petit punt de llum o a aquesta mica de penombra, de foscor, que hi ha una textura per darrere, bueno, una mica això, no? I després hi ha el bodegó de producte per una pàgina web, per alguna revista, amb fons blanc, per poder després retallar. Això seria una miqueta el que és el bodegó. Després, si ja parlem de fons grans, pues, o un espai més gran, pues ja parlaríem, pues, no sé, fotografia de moda... També podria ser de producte, en el sentit de, per exemple, un vehicle.
Clar.
Hi ha estudis especialitzats en fotografia de vehicles, motocicletes, cotxes i d'altres per això, per poder tindre un catàleg i després pues, bueno, utilitzar com a publicitat o de més.
Exacte. Anem una mica a l'inici de tot plegat. Anem a, per tant, a començar a fer el bodegó des d'una cosa més petita, segurament, fotografiar un petit objecte, i, per tant, primer l'essencial és tindre el bodegó. Això normalment ho anirem a comprar, no el fabricarem nosaltres, no? O sí,
bueno, jo, per exemple, quan faig bodegons, prèviament he fet tot un treball, tinc la idea mental del que vull, tinc clar que he de treballar amb aquell tipus de llum, tinc clar que vull un escenari clàssic, tinc clar que vull representar una escena antiga, i per això pues, necessito uns materials. I aquests materials els puc trobar o amb una fira de brocanters, o sigui, d'antiguitats i de més, o directament, pues, si coneixo algú que té material d'este, pues, mira, que em deixaries aquesta peça uns dies per poder treballar pues, això, una escena que em fa gràcia i tal, llavors, pues, bueno, si et deixen el material ja pots ficar-te, i si no, pues, vas i a les deixalleries, sobretot, pues, vas trobar un material que pot semblar interessant. Sobretot jo treballo per fer els fons amb fustes antigues, fustes que la carcoma ja les ha menjat, portes velles, i aquestes portes me serveixen pues, per fer la superfície on hi hauran els materials, o ho utilitzo com a fons, perquè les textures pues, són molt importants a l'hora de crear un bodegó. A vegades és una xapa de ferro rovellada i jugo amb els colors i les textures de la xapa de ferro, o a vegades, me'n recordo que una vegada vaig fer servir una bandeja d'aquestes que es fiquen als forns de llenya i de més, que on t'havia pegat el foc pues, tenia una textura molt xula, i després la bandeja era de material galvanitzat i jugàvem entre les textures rovellades i tal, i això pues, damunt un producte i agafa una altra força, no? I això lligat a la mica de llum que l'incorpores, pues, les textures, el producte que estàs treballant i la llum creen una escena impressionant, no?
Per tant, aquí què hem de fer? Comprar o no comprar el bodegó?
A veure, si tens clar que vols un producte en concret i vols fotografiar, pues, no sé, una tetera antiga, per exemple, i saps que no la trobaràs a cap lloc, clar. O és que en una fira de brocanters, pues, vas, per exemple, a Reus, si no recordo malament, cada dissabte al matí fan una fira d'antiguitats. I allí, si t'agrada tot el tema de bodegons amb material clàssic, pots tornar boig.
Clar.
Perquè fas, mira, ara una forquilla, d'allí hi vis un gabinet, d'aquí no sé què, i amb això crear una escena, pues, no sé, amb verdures, i a partir d'aquí. Pues, també altres materials, com per exemple, pues, aliments. No? A mi m'agrada molt treballar, pues, per exemple, amb peix, amb marisc, i agafo les textures de la pell del peix, i amb això combino una mica els colors, potser amb la superfície en la qual està ficat el peix, i jugo una mica també amb les llums, amb la tonalitat, amb si és una llum càlida,
anem
si
aquí,
és una
això,
llum freda.
És important el tema de la llum, perquè un bodegó no és fàcil, encara que ho pugui semblar.
És el que més. Un bodegó podem treballar-ho la llum de dues maneres.
Una... També depèn dels reflexos, no?, que ens pugui donar.
Clar,
el propi
una mica tot això.
Objecte central.
Aquí està. Sobretot els reflexos metàl·lics, que amb les llums... artificials, pues, te pots trobar reflexes allí on no voldries, no? I pel que fa al tema de la il·luminació amb bodegó, ho podem fer de dues maneres. Un, amb llum natural, tenint en compte que durant la sessió aquesta llum anirà canviant, perquè el sol pues, anirà, bueno, de fet, la Terra s'anirà desplaçant al voltant del sol i la llum anirà canviant, no? Ho podem fer amb una finestra, amb unes cortines blanques o algo que atenuï la intensitat de la llum, i així tenim una llum molt més suau, amb unes ombres també suaus. Després, per a il·luminar, pues, imagina'm si tenim la finestra de forma frontal, a la part de darrere podem ficar unes cartolines blanques per acabar d'il·luminar una mica més i millor l'escena, o directament ho podem fer amb llum artificial, que en llum artificial jugaríem al tema de flaixos o tema de llum contínua. Per exemple.
En aquest cas, que seria millor? Perquè, clar, sempre hem parlat més del flaix com a de fotògraf, però si fem bodegons allà que volem veure bé l'acabat tota l'estona, no és com tirar un retrat i que pots anar jugant, sinó que evidentment és més delicat, si es pot dir així. Potser la llum contínua seria una millor opció?
Per exemple, sí, si no tenim recursos a nivell de flaix i de més, mos muntem amb una llumeta de sobretaula, mos podem tindre una il·luminació preciosa per un bodegó. Perquè si és una escena més o menys oberta i ho fem amb la llum apagada, que només hi hagi el punt d'il·luminació de la lampareta, pues imaginem-nos que pot ser una escena d'un escritori amb una pluma, amb un paper, amb una redacció damunt del paper, amb lo... És que ara ja m'ho estic imaginant, no?
Ja estàs pensant en quina pròxima fotografia faràs, no?
Ja m'hi fico. Pues bueno, no sé, és una miqueta buscar la temàtica. Després també podem jugar, jo he jugat moltíssim amb el tema de... llum d'una espelma. Fiques un portaespelmes, no? I li fiques l'espelma allí amb aquesta llum tan tènue que pot arribar a fer una espelma, però crees un ambient, per exemple, d'un escriptor, de principis del segle XX,
sí, clar,
o del 1800, no? Amb unes plumes allí, sempre ha d'anar tot lligat, no? El punt de llum, lligat també a la temàtica.
S'ha d'entendre el que mirem.
Ah, aquí està, aquí està, no? És l'ambientació. Moltes vegades en bodegot passes més rato creant l'escena que el que és fer pròpiament la foto, no? Perquè una vegada ja tens l'escena creada, amb els elements ben distribuïts per la composició i tal, fas la foto i ja la tens. L'altra cosa és que després vagis jugant amb la llum, canviant les posicions dels flashos o de la llum contínua per veure què passa.
Perquè al final la llum li donarà la intencionalitat a la fotografia, que és el que podem explicar
aquí
en una altra ocasió.
Aquí està.
Que, la imatge en si serà la mateixa.
Uh-huh.
Des del lloc on l'il·luminem, ens canviarà el sentit d'aquella fotografia.
Això és importantíssim. Ja et dic que en bodegó, a part de crear l'escena i amb els materials que creus que transmetran aquell missatge que tu vols transmetre, i ben posicionat al nivell de composició, a part d'això, molt important la il·luminació. I en tema de flashos, tenim una infinitat d'accessoris per a flash, des de finestres, reflectores, de strip lights, que són les finestres més primetes. Jo, per exemple, treballo moltíssim amb un accessori que es diu snoot, que és una espècie de tub que direcciona moltíssim la llum per il·luminar un punt en concret. I treballo amb un accessori que es diu beauty. Beauty és una espècie de disc que porta, li pots acoplar el que coneixem com a panel d'abejas, que també direcciona molt la llum, i llavors el que estàs creant és una escena entre llums i ombres. Vale? No seria el cas d'una finestra o un strip light, que el que fa és atenuar la llum i il·luminar-te tota l'escena. A mi m'agrada molt treballar amb llums puntuals, i així jugo amb la penombra.
Això ho podeu comprar a qualsevol botiga de fotografia,
sí,
física, per internet.
I per internet podem trobar preus, marques i coses pues, bastant assequibles.
Doncs ja ho veus, avui hem parlat sobre bodegons, sobre una fotografia diferent d'aquesta que és més segurament creativa, aquesta ja que es treballa, però es treballa abans de fer la fotografia.
I tant, això sí que si en general de forma habitual surt ja al camp o fer la foto d'una manera bastant pensada, en bodegó, naturalment, és un moment de creativitat que igual te tires un dematí. Te tires un matí per muntar l'escena i fer una sola foto.
Javier, gràcies com sempre. Fins la propera.
Molt bé, adéu.
Que vagi bé. Gràcies també a Daniel. I, bueno, hem après una miqueta més sobre fotografia i sobre il·luminació en fotografia. Ara practicar-ho, que per cert, en algunes zones del país s'està veient un cel rugent d'aquells que realment val la pena de fotografia. Veus si ens feu arribar a fotografies? El Far FM, a les nostres xarxes socials.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Com el mar hauré d'acceptar que sóc feta d'onades. Com el mar hauré d'acceptar que em puc balancejar. Com el mar he de confiar que tornarà la calma. Com el mar els dies que més difícil navegar. Com el mar puc treure pels ulls gotes d'aigua salada. Com el mar i no per això m'ha d'enfonsar. Com el mar puc ser serenor o estar ben desbocada. Com el mar puc anar variant i no tenir un rumb clar. Com el mar crec que he d'anar assumint si som inestables. Deu ser perquè som fets d'aigua, com el mar. Com el mar, vull pensar que si avui estic plena de ràbia, demà puc tornar a la calma, com el mar. fet adonades. Com el mar hauré d'abraçar el moviment constant. Com el mar he de confiar que tornarà la calma. Com el mar quan tot el que he vist m'estigui marejant.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.